Bon dia.
Bon dia. La temperatura és més baixa aquest matí de dimecres. Abrigueu-vos abans de sortir de casa.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 24 de setembre del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa una hora i 23 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Aquestes temperatures que encara han baixat més amb aquests ruixats nocturns que ens han acompanyat en aquesta matinada d'avui. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i també Ràdio Palafrugell i que també s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. I ara entrem en matèria, perquè avui hem de destacar que Sílvia Romero, actual regidora i portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, ha comunicat que no repetirà com a cap de llista a les eleccions municipals del 2027. A més, els hotels de Girona hem de destacar que han superat els 670.000 clients durant el mes d'agost, un mes de rècord que té el sector. I també destacarem que Palamós ja ha tancat el mercat municipal per a començar les obres de la reforma integral i també s'han començat a traslladar els paradistes al mercat provisional. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el president de l'Associació de Càmpings de Girona, el senyor Miquel Gotanegre, sobre el Congrés Giro Càmping Pro 2025 que se celebra el proper 25 de setembre a Torroella de Montgrí. I com cada dimecres parlarem d'astronomia amb en Francesc Prunet. De seguida ho repassem tot. Abans, però, saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
També saludem a la Carla Salou. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
També tenim a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que tal com explicàvem, Sílvia Romero, actual regidora i portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, ha comunicat que no repetirà com a cap de llista per a les properes eleccions municipals del 2027. Carla.
Ha traslladat oficialment la seva decisió a la militància del partit aquest dimarts. Romero deixa les seves funcions a l'Ajuntament al final del mandat, però mantindrà el compromís polític fins a les eleccions.
I tal com explicàvem, els hotels de Girona superen els 670.000 clients al mes d'agost, un mes que ha estat rècord per al sector, Marta.
Tot i aquest augment, les pernoctacions van baixar lleugerament i els preus només es van encarir un 1,5%, la pujada més baixa de l'estat.
I Palamós tanca el mercat municipal per començar les obres de la reforma integral, Joan.
La reforma busca millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la funcionalitat amb una inversió de prop de 2,5 milions d'euros finançada en gran part amb fons europeus.
I les exportacions gironines creixen un 4,3% durant el mes de juliol i ja superen els 5.000 milions de l'acumulat en l'any.
El sector agroalimentari entra en atonia arran de la caiguda del 13% de vendes a l'exterior de les càrnies, passant dels 175 milions del juliol de l'any passat als 152 d'aquest any.
I Alba Balcells substitueix Albert Areu a la direcció de la Fundació Institut Català del Suro, Ferran.
La Fundació Institut Català del Suro inicia una nova etapa amb el relleu en la direcció. Alba Balcells, que és exresponsable de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, substitueix Albert Areu després d'11 anys de gestió. L'objectiu és donar continuïtat als projectes estratègics i reforçar la projecció internacional del Suro català com a símbol de sostenibilitat i innovació.
I el CERME de l'Hospital de Palamós oferirà cobertura mèdica al Club Futbol Sala Vall-llobrega fins al 2027.
L'acord inclou revisions mèdiques i atenció sanitària per als equips del club i és la primera vegada que s'estableix aquest vincle entre les dues entitats.
I Mazzoni presentarà banderes per daltònics a l'Auditori de Girona el proper 4 d'octubre a partir de les 8 del vespre, Carla.
Serà el seu concert d'inici de gira de presentació d'aquest nou treball. A Supermatí hem parlat amb Jaume Pla, més conegut com a Mazzoni, sobre el procés creatiu del nou àlbum o el retorn als escenaris després de 2 anys.
I 85 voluntaris recullen una setantena de quilos de deixalles al litoral de Palafrugell, Ferran.
Ho han fet a la jornada Netegem el Litoral celebrada aquest dissabte passat. La iniciativa l'organitzava l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament amb la col·laboració de Qualitat Urbana, centres d'immersió i empreses de caiac. La neteja es va fer en 3 modalitats, a peu, en immersió i en embarcacions lleugeres.
Isabel Sánchez d'Aran guanya 2 medalles de bronze al Mundial d'Apnea de Grècia. Marta.
Ha pujat al podi en les modalitats d'immersió lliure i pes constant amb vialetes i consolida així la seva presència a l'elit mundial de la disciplina.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que la intervenció del president dels Estats Units, Donald Trump, a la 80a Assemblea General de les Nacions Unides ha estat marcada per les crítiques obertes a aquesta institució. I és que Trump s'ha vantat d'haver posat punt i final a 7 guerres en només 7 mesos. Per això demanava el Premi Nobel de la Pau. Però també ha aprofitat l'ocasió per criticar obertament a les Nacions Unides perquè, segons ell, no li han fet costat. Sobre el conflicte palestí, Trump també ha dit que considera que reconèixer l'estat de Palestina seria una recompensa per les accions terribles de Hamas, que ha rebutjat reiteradament els acords de pau. I el Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts per 177 vots en contra i 173 a favor la proposició de llei del Partit Socialista i de Junts per a la delegació de les competències en immigració a la Generalitat. Podem ha mantingut el seu no i ha tombat la iniciativa de la mà de PP, Vox i Unió UPN i els diputats també de Compromís adscrits a sumar Alberto Ibáñez i Jorge Pueyo. Els de Ione Belarra han rebut crítiques de la resta de socis. PSOE i Junts li han retret que faci el joc a l'ultradreta i Esquerra ha qualificat de kafkià que hagi votat per mantenir les competències en mans de l'Estat. Podem, per contra, ha insistit que aquesta és una llei racista i ha acusat a Junts de pretendre que els immigrants paguin la competició electoral amb Aliança Catalana. I encetem la plana de successos perquè una dona de 84 anys ha mort aquest dimarts després que dilluns a la tarda fos atropellada per un cotxe a l'altura del número 385 de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. A causa del sinistre, la vianant va ser traslladada a l'Hospital Santa Pau on va acabar morint aquest dimarts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de la unitat d'atestats de la Guàrdia Urbana per esclarir les causes del sinistre. També hi van anar ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. I encetem la plana cultural amb una mala notícia perquè l'actriu franco-italiana Claudia Cardinale ha mort aquest dimarts als 87 anys. Emblema del cinema dels anys 60 i 70, Cardinale ha mort embotada de la seva família a Nemours, a prop de París, on vivia, segons ha anunciat el seu agent. I encetem la plana esportiva també perquè l'Ajuntament de Barcelona no donarà de moment la llicència de primera ocupació al Camp Nou perquè l'estadi encara té força deficiències en matèria de seguretat i també d'accessibilitat. Tot i la petició del club, el consistori sosté que alguns informes de final d'obra no coincideixen amb la llicència d'obres que es va atorgar abans de començar ni amb la construcció finalment realitzada, tot i que es considera que ja s'està en el darrer tram de la primera fase que permetria accedir a uns 27.000 espectadors. Els serveis municipals no donen cap data d'obertura perquè és el club qui ha d'arreglar aquestes deficiències. Doncs veurem si el Barça acaba aterrant abans de que acabi l'any en aquest nou Camp Nou. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica, per això saludem a l'Isaac Vila. Bon dia, Isaac.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quina refrescada que ha fet durant aquesta matinada i també la tarda d'ahir. La temperatura ha baixat força, però què ens espera pel dia d'avui?
Després dels ruixats d'aquesta matinada que han deixat fins a 6 litres per metre quadrat a Palafrugell, registres menys importants de precipitació a Palamós o a Sant Feliu de Guíxols, entre 2 i 3 litres, la temperatura ha refrescat. Déu-n'hi-do, ja hem trobat valors d'inferiors als 10 graus a l'interior. Per exemple, la Bisbal d'Empordà ha tingut una mínima de 9 graus de temperatura. Per tant, fred per l'època de tardor avançada. I és que aquesta situació es mantindrà durant aquest proper dimecres, durant aquest dimecres, avui dimecres, i és perquè encara mantenim aquesta entrada de nord, però amb aquests intervals de núvols, fruit d'aquest aire fred en alçada residual, que aniran de baixa i tindrem un migdia encara força assolellat, però, novament, tornaran a créixer nuvolades a partir d'aquesta tarda, amb menys possibilitat de precipitació, però que encara no seria descartable alguna precipitació a la tarda, com diem, a l'interior i a la meitat sud de la comarca. Continuarà la mar de fons de tramuntana, una mica alterada, però ja menys que aquestes últimes 24 hores. I de cara a demà dijous, aquesta situació no serà semblant, no acabarà de fer net i continuarem amb aquest cel variable, amb poca possibilitat de precipitació, però amb unes temperatures encara fresques.
Doncs hi ha gent com una servidora que celebra aquestes temperatures fresques, aquesta refrescada en l'ambient. I això, per als que encara no hagueu sortit de casa, allò que ens estigueu escoltant a punt d'agafar el cotxe per anar a treballar o agafar la bicicleta, doncs abrigueu-vos bé perquè les temperatures avui són fresques i recomanem agafar aquest abric que us acompanyarà segurament al llarg del dia. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, també per aquest repàs a la previsió meteorològica. I ara anem a fer un repàs al comentari que ens porta avui, en aquest cas, Dolors Bassa.
Aquesta setmana retornem a les rutines. Arriba la tardor. Ja fa dies que s'han acabat les vacances. Les escoles, les universitats retornen a la tasca i s'inicien totes aquelles activitats extres per a petits i grans que van amb el curs escolar i que impliquen un horari més regular. Activitats o iniciatives com aquests comentaris matinals a Ràdio Capital. L'arribada de la tardor ens porta a un descens tèrmic i a plugims, una atmosfera més variable. La massificació de turistes va minvant i la natura es transforma de manera molt visible. Canvis de colors, les plantes deixen de florir i entren en repòs, la terra es cobreix de fulles seques, es recullen d'altres fruits com castanyes, magranes, figues, carbasses, els ocells migren dels nostres cels i per fi desapareixen o hivernen els insectes que ens han fet la guitza aquests vespres d'estiu. Tots aquests canvis haurien de transmetre'ns una sensació de calma i recolliment. De fet, en la cultura xinesa, l'energia de la tardor és contracció i recolliment, i a nivell espiritual és temps de reflexió i despreniment del que ja no és necessari. És la saviesa del deixar anar. Però com que la nostra ment a voltes ens arrossega a llocs on precisament no hi som del tot presents, com el passat, amb records i ignorances, el futur, amb preocupacions i expectatives, a l'autocrítica, generant-nos judicis constants sobre nosaltres mateixos, o fins i tot a la fantasia, creant-nos mons imaginaris que ens allunyen del món real. Cal, doncs, que practiquem la consciència plena. Senzillament, parar i respirar per ajudar-nos a estar al present. I si cal, en acabar de l'aquí i l'ara, cercar les habilitats que ens ajudin a, primer, tenir la consciència de l'entorn i del nostre lloc en ell. Segon, mantenir l'autocontrol per respondre amb serenor la pressió social i les emocions pròpies. Tercer, distingir el que és important i el que és essencial en cada moment. Quart, tenir la flexibilitat per adaptar-nos quan tot canvia. Cinquè, planificar per fixar nous objectius i complir-los en la mesura del possible. Amb això, i tenint en compte que ningú és normal, sinó singular en ell mateix, encararem la tardor i l'hivern en plenitud i esdevindrem més lliures i més feliços.
Doncs gaudirem, com dèiem, d'aquesta època de recolliment amb tots aquests consells que ens donava Dolors Bassa per poder viure i per poder gaudir d'aquesta època de l'any que arriba després d'aquest estiu amb tanta revolució, amb tanta feina, amb tantes novetats, amb tantes coses que aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell ens agrada tant repassar. Moltíssimes gràcies, Dolors Bassa, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir aquest repàs informatiu i de passar aquesta entrevista Miquel Gota Negra, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, escoltem una mica de música amb Chappell Roan i Good Luck Babe.
It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I with their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, boys and boys, shoot another shot, just stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make a new excuse, the stupid reason. Go away.
El Congrés Girocàmping Pro 2025 tindrà lloc el 25 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí amb la gestió del risc climàtic com a tema principal. I per parlar de les activitats que es faran durant el Congrés ens visita el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra. Bon dia. M'agradaria començar a preguntar-li quins són els actes i activitats que es faran durant el Congrés de Girocàmping.
Aquest és ja el setè Congrés de Girocàmping Pro, no? Uh-huh. I el que fem és sempre tractar temes d'actualitat i temes que preocupen el sector del càmping de les comarques gironines i i sobretot de les comarques del país, perquè Girona no deixa de ser la destinació de càmping més important de Catalunya i de l'Estat espanyol, i realment l'Associació de Càmpings de Girona és una de les associacions més grans, no? I en aquest congrés sempre es tracten temes d'actualitat, no? En aquest moment, el tema s'estrella. Per nosaltres és molt important en aquest moment parlar de seguretat, no? I parlar de seguretat en diferents termes, no? Perquè ara, en aquest moment, que ja hi ha una ocupació molt consolidada, no? Perquè al final l'ocupació d'un any i de l'últim any i serà pràcticament calcada, algun mes més, algun menys, però sí que des del sector ens preocupa molt fer de lobby i acompanyar els càmpings perquè es puguin adaptar als nous temps, no? I en aquest moment, com t'he dit, és molt important parlar de cada cop de gestionar millor qualsevol risc i que cada cop els càmpings gironins siguin un referent en temes de seguretat, no?
Clar, perquè estàvem parlant, no, de canvi climàtic, que és el tema central, no, d'aquestes jornades. Vull dir, ho hem vist aquest cap de setmana, no, que hi ha hagut diversos punts de Catalunya que han patit aquestes fortes pluges, i a vegades un dels sectors, no, que es veu afectat per aquestes pluges solen ser els càmpings. Suposo que una mica va per estudiar aquesta banda, però també l'altra banda de la balança, és a dir, hem passat 3 anys de sequera. Entenc que és equilibrar aquestes dues balances, no?, a través d'aquest congrés.
Bueno, ja dic, aquest congrés, com t'he dit, és un congrés que sempre parlem de temes d'actualitat, no? I en aquest moment, per exemple, sí que hi ha les pluges de cap de setmana, han sigut pluges en algun moment importants, però si som capaços de gestionar el risc i si som capaços d'anticipar-nos, això és una anècdota, no?
Sí.
I en aquest moment, amb el projecte que el sector del càmping ha fet, que ha fet un projecte pilot de Smart Camp i que el vam presentar fa pocs dies, no? Una de les parts molt importants és aquesta, la gestió dels riscos, no? I aprendre a gestionar els riscos, perquè si sabem que demà plourà i que pot ploure molt, doncs realment el que hem de fer és estar preparats. I estar preparats vol dir, doncs, tenir tots els desguassos nets i que el client sàpiga que en aquest moment determinat doncs, podem tenir unes pluges i que doncs, hi ha una part que es pot acumular aigua i doncs, el que s'ha de fer és estar en un altre lloc, no? I sobretot és molt important anticipar, no? I és molt important perquè en aquest moment hi ha sistemes d'intel·ligència artificial que ja sabem, vull dir, en aquest moment a ningú ha agafat per sorpresa que cap de setmana plouria i que plouria, podria ploure amb una quantitat determinada en alguns llocs determinats, vull dir que hi han hagut avisos i s'han fet accions que realment han minimitzat aquest impacte, no? I això és el que realment nosaltres volem acompanyar el sector del càmping perquè estigui preparat, no? I, però no solament estem parlant de seguretat a nivell de pluja, estem parlant de seguretat, doncs millorar el tema de la seguretat alimentària, millorar el tema de la seguretat i millorar, per exemple, doncs, amb temes de bugaderia. Hi ha molts aspectes en el qual són molt importants i aquests són els aspectes que es tractaran en aquest congrés.
Seguretat que també va lligat una mica a aquesta sostenibilitat per la qual està treballant el món del càmping, no, també?
És que realment la paraula sostenibilitat, encara que en molta gent es pensi que la sostenibilitat només va adreçada a lo que és l'estalvi d'aigua, l'estalvi d'energia, la sostenibilitat va molt, molt més enllà, no? I hi ha una part de sostenibilitat social i hi ha una part o sigui que realment la sostenibilitat en el sector del càmping en aquest moment ja va incorporada a l'ADN del sector del càmping, no?
Uh-huh. A més, crec que sostenibilitat, com comentava, en termes socials, no? Més enllà d'aquests aspectes mediambientals, sinó que una de les lluites, no?, que també s'està impulsant, sobretot des d'aquest sector turístic en general, és aquesta desestacionalització. I crec que el sector del càmping té aquest avantatge, no?, respecte a altres tipus d'allotjament, no?, que hi ha més possibilitat de desestacionalitzar els clients que ens venen a visitar.
Nosaltres, en aquest moment, som el sector que més ha desestacionalitzat, no? O sigui, tot el creixement que hi ha hagut els últims 5 anys ha sigut completament desestacionalitzat. I això és molt important, perquè això forma part de la sostenibilitat social, no? El fet de que puguem desestacionalitzar, que puguem allargar les temporades, que puguem tenir els equips molt més temps, que els tinguem molt més preparats, tot això és molt important, perquè realment cada cop està generant llocs de treball de més qualitat, no? I aquest és l'objectiu que ens hem marcat i que en aquest moment s'està complint, no? Com t'he dit, el creixement del sector del càmping en els últims 5 anys ha sigut completament desestacionalitzat. O sigui, estem parlant de que hem fet creixements amb temporada baixa superiors al 18%.
Ostres, vull dir, en temporada baixa, per exemple, aquí la costa seria més cap a l'hivern, que a vegades és complicat que hi hagi més visitants, no? No sé si la sensació arreu de comarques gironines és aquesta, que s'ha aconseguit atraure clients fora d'aquestes temporades, és a dir, a muntanya, fora de la temporada més hivernal, i aquí a la zona de la costa més cap a fora de la temporada aquesta estival, no?
Bueno, el que és important és que en aquest moment podem dir que totes les comarques de gironines, en menys o més volum, hi ha càmpings funcionant tot l'any, no? Això és important, això fa uns anys no era així, no? En aquest moment hi ha càmpings funcionant tot l'any a l'Empordà, n'hi ha al Baix Empordà, n'hi ha a la Selva, vull dir que les tres comarques del litoral, a l'Empordà, Baix Empordà i la Selva, totes tenen càmpings funcionant tot l'any. No estem parlant de grans quantitats, però totes tenen càmpings funcionant tot l'any i ja no parlem dels càmpings d'interior. Vull dir que això és una feina que s'està fent i, ja dic, a totes hi ha càmpings funcionant, però, a més, els càmpings que fan temporada cada cop fan la temporada més llarga, no? I això crec que és molt i molt important per el que te deia, no? Seduir, fidelitzar i preparar cada cop millor els equips.
I entenc que tots aquests equips, a part d'aquest acompanyament, no?, que es fa des del sector del càmping, parlàvem d'aquesta eina que vam presentar fa cosa de poc d'un mes. Entenc que la tecnologia també és important per modernitzar aquest sector i adaptar-lo al futur que ens arriba, no?, que està més a prop del que ens pensem.
El futur ja és aquí. O sigui, el futur és aquí. I per això, des del sector del càmping, vam engegar l'any passat aquest projecte que hem presentat fa pocs dies amb el ministre d'Indústria, no?, que és l'SmartCam, no? L'SmartCam és una eina que ha de ajudar el sector del càmping a ser molt més eficient i estar molt més preparat per encarar el futur, no? I sobretot és important una cosa, per ajudar els equips a millorar la gestió, no? No, perquè al final una de les coses en aquest moment més complicades és els recursos humans. No només en el nostre camp o en el nostre sector, sinó en tots, cada cop és més difícil trobar recursos humans. I hem de ser conscients de que els equips humans els hem de fer servir per atendre la gent el millor possible. I el que pugui fer la tecnologia, que no sigui en detriment de la qualitat, ha de ser així, i és per això que s'ha engegat aquest projecte. I en aquest moment el que s'està treballant ara des de l'Associació de Càmpings és que aquest projecte, que es va fer de manera experimental o pla pilot a tres càmpings de les comarques de Girona, pugui aterrar a la major part dels càmpings gironins amb un futur curt.
Doncs n'estarem molt pendents dels passos que fa aquest projecte i, a més, no, d'aquest congrés de Giro Camping Pro 2025, que se celebrarà, com dèiem, aquest 25 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Hem parlat amb el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre. Moltíssimes gràcies per ser al Supermatí. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per poder fer difusió d'aquest congrés, perquè realment el sector del càmping està molt agraït als mitjans de comunicació de la difusió que feu i sobretot de tots els passos que fem per ser una destinació moderna i preparada pel futur. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
I quan falten pocs segons per entrar a 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de començar parlant de que Sílvia Romero, actual regidora i portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, ha comunicat que no repetirà com a cap de llista les eleccions municipals del 2027. Ha traslladat oficialment la seva decisió a la militància del partit aquest dimarts. Carla, què més en sabem?
Romero deixarà les seves funcions a l'Ajuntament al final del mandat, però mantindrà el compromís polític fins a les eleccions. Ha assegurat que continuarà treballant amb la responsabilitat per afrontar els reptes de la ciutat i arribar a la cita electoral en les millors condicions. La portaveu republicana ha justificat la seva decisió per una convicció personal, la necessitat de renovar els lideratges tant dins els partits com a les institucions. Ha defensat que aquesta renovació és positiva i necessària per mantenir viu el projecte polític. Ho ha explicat a Ràdio Capital.
He comunicat d'una manera formal la meva decisió de no tornar a presentar-me a les eleccions municipals del 2027. És una decisió que ja vaig prendre fa molt de temps. Es fonamenta en aquesta visió que tinc de com penso que ha de ser la política, sobretot la política municipal. És important la regeneració dels òrgans polítics, tant dels partits com dels càrrecs que ocupem.
Durant el seu pas pel consistori, Romero ha liderat les candidatures el 2019 i el 2023, aconseguint situar Esquerra Republicana com a segona força política a la ciutat. El partit va superar formacions històriques com el PCC o Junts. Romero ha agraït el suport de la militància de l'executiva local i de totes les persones que han format part dels equips republicans. Ha fet una crida a renovar el projecte de cara al 2027 i a construir una proposta capaç d'il·lusionar i cohesionar la ciutat.
I ara hem de parlar d'hotels, perquè els hotels de Girona superen els 670.000 clients a l'agost, un mes rècord pel sector. Tot i aquest augment, les pernoctacions van baixar lleugerament i els preus només es van encarir un 1,5%, que va ser la pujada més baixa de l'estat. Marta.
Així és, Maria. El sector hoteler ha viscut un agost històric a Catalunya, amb prop de 2,7 milions de clients allotjats, la xifra més alta registrada mai en aquest mes. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, això representa un creixement de prop del 3% respecte de l'any passat. A la demarcació de Girona, els hotels van rebre més de 670.000 visitants, un 2% més que fa un any. Tot i l'increment, les pernoctacions totals a Catalunya es van reduir lleugerament en prop de 8,8 nits, menys que l'agost anterior. Pel que fa als preus, l'encariment va ser d'un 1,5%, la pujada més moderada de tot l'estat. Aquest increment és molt inferior al d'altres destinacions com Madrid, on l'augment va superar el 12% o la mitjana espanyola, situada en prop del 6%. En conjunt, Catalunya acumula més de 15 milions i mig de clients entre gener i agost, amb rècords mensuals pràcticament cada mes de l'any. Barcelona ha continuat liderant amb més de la meitat dels visitants, mentre que Tarragona va registrar un descens i Lleida un creixement destacat.
I Palamós tanca el mercat municipal per començar les obres de la reforma integral. Aquesta construcció busca millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la funcionalitat amb una inversió de prop de 2,5 milions d'euros finançada en gran part per fons europeus, Joan.
El mercat municipal de Palamós va tancar portes ahir dimarts per donar pas a les obres de la reforma integral de l'edifici construït l'any 1989. El projecte impulsat per l'Ajuntament busca millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la funcionalitat del recinte, tot mantenint la seva ubicació actual al centre del municipi. Per garantir l'activitat comercial, els paradistes es traslladaran a un espai provisional a partir del divendres 3 d'octubre. Dels 21 paradistes presents en el mercat actual, només 11 continuaran en aquest mercat temporal. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller, afegeix que l'empresa encarregada de dur a terme l'obra del mercat té un termini de 7 mesos des de l'1 d'octubre per completar-la.
Aquí en aquests moments hi ha 21 paradistes, allà hi aniran 11 paradistes que han volgut continuar el mercat provisional i estar presents al llarg d'aquest hivern, i a partir d'aquí doncs, nosaltres demà, com dic, ens reunim i en principi el dia 3 d'octubre obrirem el provisional. Paral·lelament, el dia 1 comença l'empresa, que ja està adjudicada l'obra, comença l'empresa a treballar aquí, té 7 mesos per complir amb els terminis per acabar l'obra.
El nou mercat disposarà de 19 parades, dues menys que les actuals. Així, tots els paradistes encara no saben si podran continuar en el nou espai, ja que la concurrència competitiva per accedir al mercat s'obrirà un cop el projecte estigui acabat. La Laura, de la parada de la botiga Pesca Salada, reconeix una certa preocupació per no saber si podran tornar al nou mercat.
I si Déu vol, vull tornar al Mercat Nou, també. Esperem que tot vagi bé, esperem que tot vagi molt bé. Això és el que ens preocupa una mica, també, perquè haguéssim preferit saber si ja tornàvem al Nou, però tot ha anat com ha anat i bueno, esperem que tot surti bé i que puguem tornar al Nou.
La reforma tindrà un cost de prop de 2,5 milions d'euros, finançats majoritàriament amb fons europeus del programa de recuperació.
I canviem de tema perquè les exportacions gironines creixen un 4,3% durant el mes de juliol i ja superen els 5.000 milions d'euros en l'acumulat de l'any. El sector agroalimentari entra en atonia arran de la caiguda del 13% de les vendes a l'exterior de les càrnies, Joan.
Després que el mes de juny caiguessin un 4,4% les exportacions gironines, encara en el segon semestre del 2025 a l'alça. Això sí, amb la incertesa de què pot passar als mercats exteriors arran de la guerra d'aranzels. Segons recull d'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant el juliol les firmes de la demarcació han exportat productes per valor de 800 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 4,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Bona part d'aquest increment es deu a l'augment d'exportacions que han tingut les químiques i els fabricants de maquinària. En el primer cas, les químiques han crescut un 2,2% en exportacions i en el segon, la indústria de la maquinària ha passat dels 56 milions d'euros als 60 en vendes a l'exterior. Ara bé, aquesta situació no es trasllada a l'agroalimentari. Si bé per volum continua capitanejant les exportacions gironines, també és cert que aquest juliol el sector ha entrat en atonia, perquè en comparació amb el mateix mes de l'any passat ha registrat una davallada del 0,3% en vendes a l'exterior.
I la Fundació Institut Català del Suro, amb seu a Palafrugell, ha canviat de direcció. Alba Balcells l'encapçalarà després que Albert Hereu deixi el càrrec després d'11 anys. Ha afrontat reptes com la transformació del consorci a fundació, la gestió de la pandèmia i l'encàrrec del pla estratègic del sector surer amb horitzó 2030. Ferran.
El patronat ha aprovat per unanimitat el relleu. Balcells és politòloga, exdirectora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi i amb formació internacional del coneixement del vi. Segons la Fundació, el canvi garanteix la continuïtat dels projectes i aporta una mirada renovada als reptes del futur. El president de l'Institut Català del Suro, Joan J. Puig, ha subratllat que la nova etapa reforçarà els vincles amb la indústria vitivinícola nacional i internacional al destí natural del Suro. Per la seva banda, Balcells ha destacat que el seu projecte és valorar el suro català, impulsar la gestió sostenible de les suredes i projectar el sector com un referent d'innovació, sostenibilitat i identitat del país.
I canviant de tema perquè el CERME de l'Hospital de Palamós oferirà cobertura mèdica al Club Futbol Sala Vall Llobrega fins al 2027. L'acord inclou revisions mèdiques i atenció sanitària per equips del club i és la primera vegada que s'estableix aquest vincle entre aquestes dues entitats, Joan.
El Servei de Rendiment i Medicina Esportiva de l'Hospital de Palamós i el Club Futbol Sala Vall Llobrega han signat un conveni per garantir l'atenció mèdica dels seus esportistes fins al 2027. L'acord inclou revisions mèdiques i seguiment especialitzat per a tots els equips del club. El conveni cobreix especialment l'equip Sènior A, que competirà a la primera divisió catalana de futbol sala, però també inclou la resta de formacions de l'entitat. Les revisions es faran al mateix Servei de Medicina Esportiva de l'Hospital de Palamós. De fet, és el primer any que s'estableix aquesta col·laboració, que vol millorar la salut esportiva i el rendiment dels jugadors. L'acord es va formalitzar amb la participació de representants del club i de la Fundació Hospital de Palamós del Servei de Salut Integral del Baix Empordà.
Thank you. I canviant de tema, perquè Mazzoni presentarà banderes per daltònics a l'Auditori de Girona el proper 4 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Serà el seu concert d'inici de gira de presentació d'aquest nou treball. Al Supermatí hem parlat amb Jaume Pla, més conegut com a Mazzoni, sobre el procés creatiu del nou àlbum o el retorn als escenaris després de 2 anys, Carla.
De fet, Mazzoni considera que aquesta aturada de 4 anys de silenci discogràfic li ha anat molt bé per poder compondre més cançons i de més qualitat. El cantautor afegeix que sense la pressió d'haver de treure cançons, haver de fer concerts i haver de publicar àlbums, el procés creatiu és molt més natural.
Quan vaig deixar de tocar, ara fa un parell d'anys, era en part perquè no me sortien els... Havia de fer un disc nou i no em sortien els temes, no? Llavors, el deixar de tocar en directe i apartar-me una mica del focus, em va anar bé perquè jo volia descansar i fer altres coses, però va ser justament això el remei per poder fer cançons.
Això ha provocat que l'últim àlbum, Banderes per a Daltònic, sigui un dels treballs més identificatius de l'artista dels últims que ha tret. Mazzoni el descriu com un disc que torna a les arrels de la seva carrera musical i es mostra molt satisfet amb el resultat i la rebuda que ha tingut.
I canviant de tema, perquè 85 voluntaris han retirat gairebé 70 quilos de les platges de Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu de residus. Ho han fet en la jornada Netegem el Litoral, celebrada aquest dissabte passat. L'iniciativa l'organitzava l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració de Qualitat Urbana, centres d'immersió i també empreses de caiac. Ferran.
La neteja es va fer en 3 modalitats, a peu, en immersió i amb embarcacions lleugeres. Hi van participar 42 persones caminant, 31 submarinistes, 11 amb caiac i una amb paddle surf. Entre els residus recollits hi havia sobretot ampolles i envasos de plàstic, llaunes, borilles, tovalloletes i estris de pesca. Tot el material es va classificar i traslladar a la deixalleria municipal. Més enllà de retirar residus, l'activitat té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l'abocament de deixalles. La jornada ha estat possible gràcies a la col·laboració del centre d'immersió Poseidon Diving Costa Brava a la platja del Port Pelegrí, en el cas de Llafranc del centre Triton Diving i de l'empresa de caiacs Tourist Service, i de l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu, el Club Nàutic Tamariu, Stolis Dive Base i el Club d'Immersió Biologia a la platja de Tamariu. La neteja del litoral té una llarga trajectòria a Palafrugell. A Tamariu se'n fan iniciatives des del 1993 amb l'Associació de Veïns i Amics. A Llafranc, de manera continuada, des del 2004 i a Calella des del 2013. L'any passat, Tamariu va recuperar l'activitat després d'uns anys d'aturada.
I 2 medalles de bronze per l'amnaista de l'Estartit Isabel Sánchez Aran al Mundial de Grècia. L'amnaista ha pujat al podi en les modalitats d'immersió lliure i pes constant en vialetes i consolida així la seva presència a l'elit mundial en aquesta disciplina. Marta.
Isabel Sánchez Aran, apneista de l'Estartit, ha aconseguit 2 medalles de bronze al Campionat Mundial d'Apnea Outdoor 2025, celebrat a Mítiques, Grècia. Ha pujat al podi en les modalitats d'immersió lliure amb una marca de 92 metres i amb pes constant en vialetes amb 96 metres. Els resultats consoliden la trajectòria d'Isabel dins l'elit internacional de l'apnea, situant-la entre les millors del món. El campionat, organitzat per la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques, ha reunit les millors especialistes del moment en una cita de màxima exigència. Aquesta edició ha estat marcada per un context emocional molt dur per a Isabel. Durant els entrenaments previs, un company i amic va patir un greu accident i continua hospitalitzat. Tot i això, la competidora de l'Estartit ha sabut gestionar la pressió i mantenir un alt nivell en les proves. A més dels 2 podis aconseguits, Isabel va estar a punt d'aconseguir una tercera medalla en la modalitat sense aletes. Va completar una immersió neta fins als 61 metres, però un error en el protocol de superfície va invalidar el resultat. Amb aquest doble bronze, Isabel Sánchez Aran confirma la seva progressió esportiva i es prepara per a nous reptes. L'objectiu ara és assolir els 100 metres en pes constant en vialetes en futures competicions, una fita que la pròpia esportista ja prepara amb determinació.
I nosaltres, abans d'acabar aquest repàs informatiu al Supermatí, escoltem una mica de música amb Beautiful Things de Benson Boone.
While there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall.
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beauty. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
I com cada dimecres fem una mica un viatge a l'espai i parlem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. Hola Francesc, com estem?
Molt bones, molt bé.
Crec que, home, sí, jo crec que tenim molts temes per parlar. La setmana passada no vam parlar d'aquests eclipses, però crec que avui tenim un tema completament diferent, oi que sí?
Sí, tant, una cosa molt interessant que també té l'astronomia és que es pot abarcar des de molts àmbits diferents, àmbits culturals, àmbits d'investigació, efemèrides, els eclipsis, per exemple, i fins i tot el nostre propi calendari també és un motiu astronòmic i aquesta setmana justament estem, entre cometes, de celebració.
Jo sí que estic de celebració, perquè la veritat que a mi ara comença una època que m'agrada molt, però molt, eh? Sort que deixem enrere l'estiu, no?
A veure, depèn de coses bones i coses no tan bones, però sí que és veritat que amb la calor que ha fet aquest estiu
sí,
està bé que arribi justament ahir, dia 22 de setembre, que arribi el que es coneix com la tardor astronòmica, mm-hmm. directament que va començar la tardor pròpiament dita. Mm-hmm. I això és tot de gaire astronòmic.
O sigui, que arribi aquesta tardor de gaire astronòmic. Jo no ho hagués dit mai, vull dir, sí que canviem hora, no?, que el sol marxa més aviat i tal, però gaire astronòmic per què?
De fet, tot el nostre calendari és astronòmic. O sigui, el nostre calendari de 365 dies són els dies que tardem en donar una volta voltant del sol, que no són 365, de fet, un dia podem parlar, però... a més, la posició del nostre planeta a l'univers fa que nosaltres tinguem estacions. Mm-hmm. És a dir, que el fet de que tinguem estacions té a veure amb com gira el nostre planeta. I això, evidentment, si estiguéssim un altre planeta amb unes condicions diferents, podria passar que no hi haguessin estacions. De fet, la Terra dona una volta sobre si mateixa en 24 hores, com ja sabem, el que ens dona el dia i la nit, però aquesta rotació no la fa recta, sinó la fa una mica inclinada. Aquesta inclinació fa de que hi ha alguns punts en el nostre planeta, en algunes èpoques de l'any, que per molt que girin, el Sol no surt, o per molt que girin, el Sol no es pon. Per tant, hi ha moltes més hores, hi ha un, podríem dir, un desequilibri entre les hores de sol i de no sol. Mm-hmm. Si hi ha moltes més hores de sol, farà més calor. Si hi ha molt poques hores de sol, o directament no hi ha sol, com passa en algunes
farà
parts, doncs farà més fred. I per això tenim les estacions.
Clar, a mi em ve justament... a mi em ve el cap Rússia, Noruega, aquells països, no?, on hi ha tota aquella la nit blanca, no?, que en diuen, ara a l'estiu.
Exacte.
Que ho han passat a l'estiu i llavors ara entraran en aquesta època de foscor, no?, més,
exacte,
més
dura. Exacte, de fet, una dada que et puc aportar, perquè he viscut com a experiència pròpia, al nord de Noruega hi ha una ciutat que es diu Tromsø, que és... Hi ha molt de turisme allà, sobretot pel tema de les aurores, però és una ciutat molt universitària, també molt interessant, de Noruega. Allà el sol es pon el 27 de novembre i no surt fins al 14 de gener.
Mare de Déu.
O sigui, no veuen el sol en aquests, doncs, dos mesos. I jo hi he estat per Cap d'Any i realment és molt fosc.
O sigui, suposo que això et deu afectar a nivell... de cos, no? Vull dir, crec que tot el dia de nit... Sí, clar, és que no...
I tant, actualment pensem que hi ha certes vitamines que només se sintetitzen si hi ha llum del sol i, evidentment, això afecta. Però és curiós com la gent nòrdica t'explica que tant els afecta la tanta absència de llum com l'excés. És a dir, l'estiu, el fet de que de nit hi ha el sol, o sigui, a les 2, 3, 4, 5 de la matinada el sol no es pon... Mm-hmm. Diuen, te pots anar a fer una excursió a la muntanya, per exemple. Evidentment, això és curiós, però a més també trastoca bastant els horaris. Mm-hmm. La bona, podríem dir, és que justament el bo d'aquest 22 de setembre, d'aquest equinoxi de tardor, és que a tot el món això no passa, sinó que a tot el món 12 hores de sol, 12 hores de nit. I això justament és el que passa en els equinoxis. De fet, la paraula equinoxi vol dir nit igual. Mm-hmm. Igualtat, noxis, nox, nit, i per tant el dia i la nit duran igual. Per tant, és el que passa en l'equinoxi de tardor, ara 22 de setembre aquest any, i una mica 22-23, i també després passa al voltant del 21-22 de març, que també el dia i la nit duren el mateix, duren 12 hores.
Ostres.
A partir d'avui, la nit es va allargant, va guanyant, fins per Nadal, més o menys, i a partir de llavors serà el dia el que començarà a guanyar terreny fins a l'equinoxi de primavera. Mm-hmm.
És, vull dir, crec que cau cap al 21, no? Aquest equinoxi d'hivern, que és...
Sí, de fet, l'equinoxi és el de tardor i el de primavera.
Mm-hmm.
A l'estiu i l'hivern són els solsticis.
Això, això.
Que bàsicament, solstici vol dir que el sol s'està quiet.
Mm-hmm.
És a dir, el sol, a mesura que ens acostem a l'estiu, cada dia està una mica més amunt. Tenim més hores de sol. Però arriba un moment que es para, i després comencem a perdre hores de sol.
Mm-hmm.
Clar, en el moment que es para, per això els diu solstici, el sol no avança més, i el de l'estiu cau el 21 de juny, a prop de Sant Joan,
mm-hmm.
i el d'hivern cau el 21 de desembre, a prop de Nadal. De fet, el Nadal i Sant Joan es van posar aquestes dates perquè en comptes de celebrar els solsticis, celebréssim les festes religioses. És a dir, la religió una miqueta de... xafar les festes paganes que hi havia abans del cristianisme.
Exacte, perquè vull dir, abans es feien... Bueno, hi ha països que encara ho fan, per exemple, ara m'equivocaré, Noruega fan aquella festa, no?, que més o menys cau per Sant Joan i que és una festa que té un origen pagà, que celebrava aquest solstici d'estiu.
Sí, de fet, la celebració de... És curiós, com en el nostre calendari actualment celebrem els dos solsticis,
mm-hmm.
Sant Joan i Nadal, de fet, és una festa del solstici.
Clar.
Celebrem també l'equinoxi de primavera. El de tardor ara ja no el celebrem, però el de primavera també el celebrem. De fet, això, del mes de març en tornem a parlar, però la primera lluna plena després de l'equinoxi de març marca la Setmana Santa.
De debò? Vull dir, coincideix?
No és que coincideix, és que és el que determina quan cau Setmana Santa.
Mare
és a dir, el diumenge de Pasqua,
mm-hmm.
ha de ser després de la primera lluna plena, després de l'equinoxi de primavera. I per això, clar, si la lluna plena cau de seguida després de l'equinoxi, la Setmana Santa és aviat. Però si ha caigut, per exemple, dos dies abans, ens hem d'esperar el següent cicle lunar, i per això a vegades la Setmana Santa cau més tard.
Uh-huh.
Però la Setmana Santa ve determinada per la llunes. Primera lluna plena després de l'equinoxi de primavera.
Mare meva, mare meva. No, no ho hagués dit mai, eh? Vull dir, sí que no, aquestes celebracions més marcades de Nadal i de Sant Joan, no?, que són tan típiques, però sí que és cert que aquesta que està tan entremig, no?, dius que no coincideixi amb Setmana Santa, perquè Setmana Santa depèn de com acaba sent molt aviat o molt tard.
Exacte, doncs és justament depèn de la lluna, de la fase de la lluna i de l'equinoxi de primavera. Mm-hmm. Curiós que justament el de tardor ara actualment no tenim cap festivitat. Nosaltres no, però hi ha altres cultures que justament per l'equinoxi de tardor també fan festes i celebracions, tenen festivitats en el seu calendari justament per celebrar o commemorar o per recordar que ara justament el dia i la nit duren el mateix i a partir d'aquí serà la nit la que començarà a guanyar terreny. I com te deia, curiós que si el nostre planeta no tingués aquesta inclinació tindríem tot l'any el mateix clima. Per tant, no hi hauria ni solsticis ni equinoxis i tindríem sempre més o menys el mateix clima i en els dos hemisferis tindríem el mateix clima. Clar, per nosaltres ara començarà la tardor, a l'hemisferi sud ara començarà la primavera. Uh-huh. I per tant, ells s'aniran acostant cap a l'estiu.
Uh-huh. Clar, és, vull dir, hi ha aquest canvi, no? Vull dir, aquesta inclinació entenc que ens beneficia a l'hora de tenir més o menys hores de sol, no?
Ara, a veure, evidentment sí, l'avantatge que tenim, també tenim una inclinació molt petita, podríem dir, que fa que sí que variem les hores de sol, però tampoc no una cosa exagerada. Hi ha planetes, ara me'n vaig a l'extrem total, hi ha el planeta Urà, té també una petita, bueno, no té una petita inclinació, té una inclinació de 89 graus, de tal manera que allà els estius o els hiverns estem parlant que duren uns 50 anys.
Mare de Déu.
Perquè està tenint inclinació totalment a 90 graus i, evidentment, doncs ens trobem que durant meitat d'òrbita només hi ha mig planeta que veu el Sol i mig planeta que no el veu, i després s'intercanvia. Evidentment, allà les estacions seran molt més bèsties. De fet, aquest contrast tan bèstia entre el que seria el dia i la nit, el que provoca és un gradient de temperatures que provoca vents que poden arribar a 1.000 km per hora.
Mare.
Realment, les condicions per al tema de la inclinació són molt importants a tenir en compte. Curiosament, el planeta Mart té una inclinació molt semblant a la nostra. A Mart hi ha estius, hiverns, primaveres i tardors similars en quant a la diferència de clima i d'hores de sol, similars al que tenim nosaltres. De fet, Mart s'assembla moltíssim al nostre planeta en quant a la variabilitat del clima al llarg de l'any.
Mm-hmm. Per això
que estem uns 50 graus de temperatura respecte al que tenim nosaltres, sí, però la resta seria més o menys igual, de fet.
Mm-hmm. Clar, moltes expedicions, no?, es basen en buscar aquesta vida a Mart, suposo que per les similituds amb la Terra, no?, que té.
De fet, Mart té moltíssimes, moltíssimes similituds. Té el problema de que el seu diàmetre és la meitat de la Terra. Mm-hmm. De fet, la comparativa vindria a ser si tenim una pilota de bàsquet, doncs podríem dir una mica més petita que una pilota d'handbol, per exemple, una comparativa. Sí. I el fet de tenir menys massa també fa que tingui menys gravetat. I el problema que ha tingut Mart és que la nostra atmosfera, que de fet està retinguda per la gravetat terrestre, Mart no n'ha tingut prou i per tant ha perdut l'atmosfera. Al perdre l'atmosfera, la possible aigua que hi havia a la superfície es va evaporar, es va perdre a l'espai. I sabem que a Mart hi ha hagut aigua, perquè hi ha restes de rius, hi ha restes de mars com i oceans com els que tenim nosaltres, però això es va perdre fa uns quants milions d'anys. Clar, el fet de que hi hagi hagut aigua dona molt per pensar que segurament hi haurà hagut vida. De fet, jo crec que n'hi ha hagut, no n'hem trobat. Es troben coses, el problema és que les coses que es troben poden ser causades per vida, però també poden ser causades per química inorgànica. Per tant, no vol dir, i fa poc va sortir una notícia que deia s'han trobat restes de biomarcadors a Mart. Atenció amb aquestes notícies, perquè una substància es produeixi per éssers vius, no t'assegura que hi hagi hagut éssers vius, perquè hi ha algunes substàncies que es poden produir de forma totalment natural, sense la intervenció de vida. Mm-hmm. I s'ha d'agafar amb pinces, realment.
Doncs ens ho agafarem amb pinces. De moment gaudirem d'aquest canvi de clima i de temperatures que hi està havent, i també amb aquesta entrada a la tardor, que a mi especialment m'alegra moltíssim. Vull dir, és una època de l'any, una estació que gaudeixo molt i que tenia moltes ganes de gaudir després de l'estiu que hem passat amb aquestes temperatures.
Podem començar a posar un jerseiet o una jaqueteta també, també s'agraeix.
Jo avui ja me l'he posat, eh? Vull dir que al matí ja comença a fer aquesta fresqueta, vull dir que...
Sobretot poder dormir més bé, exacte, això és important.
Exacte, exacte. Doncs celebrem, fem una crida també a celebrar aquesta entrada a la tardor, i hem parlat de tots aquests canvis d'estació i d'aquest equinoci que acabem de viure, no?, fa pocs dies. Francesc, moltíssimes gràcies per tot aquest repàs. Ens tornem a trobar la setmana que ve.
Perfecte, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adeu. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i us donem les gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon dimecres. Adeu, adeu.